Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Una sobrecàrrega elèctrica podria ser la causa de l'incendi en un bloc de pisos de Badalona aquest dissabte. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballen ara mateix els Mossos. Recordem que 3 persones van morir en aquest foc, que va començar a la part baixa de l'edifici i es va propagar ràpidament pel forat de l'escala. També van resultar ferits una 30ena de veïns. 16 van ser traslladats a diversos hospitals. A hores d'ara, 5 continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Els veïns que ja han passat 2 nits fora de casa no es preveu que puguin tornar-hi fins d'aquí a uns dies. D'altra banda, grups armats a les zones de conflicte utilitzen cada cop més el tràfic de persones per finançar-se i atreure nous reclutes amb la promesa que els recompensaran amb dones explotades com a esclaves sexuals. Ho recull l'ONU a l'informe global sobre tràfic de persones del 2018. Les Nacions Unides denuncien que, tot i l'augment d'aquest delicte, l'explotació sexual continua sent impune a gran part del món. Destaquem que l'Hotel Palace de Barcelona es vestia ahir a la nit de festa un cop més per acollir els Premis Nadal de novel·la, 75ena edició, i Josep Pla de prosa en català, 51ena. Guillermo Martínez va guanyar el Premi Nadal amb l'obra Los Crímenes de Alicia. El Josep Pla va recaure en l'escriptor Marc Artigau, que es presentava amb el pseudònim de Joan Ramírez. La seva obra, La Vigília, també s'havia presentat amb pseudònim sota el nom de L'Habitació d'Estiu. I recordem que la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval, acull a les 7 d'aquesta tarda la missa en memòria de Rosa d'Olofeu, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort. Recordem que Rosa d'Olofeu va ser més d'una dècada delegada de joventut de l'arcabisbat de Barcelona.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, Mont Perico, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, habitants del Mont Perico. Avui ja estem més tranquils després d'aquesta victòria. Davant el Llevant no va ser una victòria molt brillant, no ens hem d'enganyar. Tots els que vam estar al camp vam passar molt de fred i ens vam pipar bastant perquè allò no acabava d'arrullar. Però, bueno, l'important és que es va guanyar, que era l'important. S'havia de tallar aquesta sagnia de partits perquè eren 6 derrotes consecutives i algú ja començava a tremolar. I, evidentment, no podíem batre aquest rècord negatiu. O sigui que ara ja mirem amb més tranquil·litat, ara ja pensant en el partit de Real, la Real Societat, i dimecres, com tots sabeu, Copa del Rei. Però, bueno, anem cap a l'actualitat d'avui mateix.
Actualitat.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tenemos hoy de nuevo?
Bona tarda, pues... I anem cap a l'actualitat i anem per feina, eh? Perquè avui tenim el Ramon i encara no el Dani, però amb moltes ganes de parlar i anem ràpid. L'equip ha tornat a entrenar, a la Dani Jarque, i farà l'últim entrenament abans d'aquest partit de Copa demà, a 10:45 a porta tancada, per preparar bé el partit davant el Villarreal. I després de la sessió d'avui, en la qual encara no esbrinem què passarà amb Javi López, si arribarà o no a temps per aquest partit, sabem que Sergio García no arribarà amb la lesió que té a la musculatura isquiotibial de la cama esquerra. El Mario Hermosos suposem que tampoc, malauradament. I el que et deia, ha parlat avui Didac Vilà. Aquest sí que estarà, tot sigui que jugui, perquè potser juga a Pedrosa, no? En la lateral esquerra
Com podria ser, quan ja s'està portant rugby contínuament a les convocatòries, està donant... Sembla que ja és un mes de la plantilla.
Deia això perquè al final d'això parlarem a la tertúlia, però sí. Veurem què és el que fa rugby pel que fa a l'11, no? Perquè al final què dius? Què fas? Vas amb el titular, vas amb el que no? Jo ja sé que tu penses que sí, no? Que s'ha de jugar amb l'equip titular. El Villarreal entenc que no ho farà.
La última prova va ser un mix. Jo crec que anirà per aquí.
Però això, però no ens desviem i parlem del que et deia, de que ha parlat Didac Vilà, i això és el més important del que deia la roda de premsa.
Bueno, és trencar una ratxa negativa i és un, com tu has dit, un punt d'inflexió molt important. Cada partit és, com ja havíem dit, un món, més ara, contra el Real Societat i Eibar. Són rivals directes en aquesta lluita per les posicions europees. Però el que està clar és que tenim aquesta il·lusió, perquè aconseguir arribar lluny a la Copa és una cosa que, bueno, que tots volem en aquesta vida. Qualsevol mínima errada ens costava, doncs, bueno, un gol en contra. En canvi, durant les primeres jornades, doncs, ja fos per un defensa o per el porter, no entrava res. Jo crec que era aquesta la diferència, l'encert en clau, en moments claus, era el que marcava la diferència.
Doncs una mica això era el més interessant que deia el Didac, no? Lo important d'haver trencat la mala ratxa amb aquesta victòria davant el Leganés i aquesta il·lusió per la Copa davant del partit del dimecres. Però ja et dic, lo important que era haver guanyat el Leganés, i si et sembla, passem a analitzar una mica el que va passar, no? Divendres, sí, a Cornellà del Prat.
Què vas veure en aquest partit?
Jo vi un partido de empate. Por méritos realizados por un equipo y por el otro, considero que para mí en el fútbol no hay justicia.
Fue un poco partido caos.
Sí, pero un caos que afortunadamente cayó del lado blanquiazul del Español. Pero la verdad que a veces habla mucho, ¿no?, de justicia en el fútbol, y por méritos realizados creo que el partido era de empate, pero afortunadamente ganó el Español. Creo que fue determinante para el devenir del partido que el Español se adelantase en el marcador, porque llegabas de 6 derrotas y ante un conjunto que llevaba 9 partidos sin perder. Ya lo avisábamos el viernes, que el Español debería tener paciencia y que eso sería clave, pero ponerse 1-0 ayudó muchísimo al equipo y hizo que al final los 3 puntos se quedasen en Cornellá. A mí me gustó especialmente el juego entre líneas, y ahí estuvieron muy bien Melendo y Sergio García. Es algo que gestionan muy bien, tanto uno como el otro. Melendo adelantándose desde la medular y Sergio García retrocediendo unos metros.
García siempre le pone criterio a todo lo que hace.
Es un jugador que, lo que repetimos siempre, que cada vez que salta al terreno de juego escenifica mejor que nadie que el fútbol no entiende de edad. Mientras el físico le aguanta en los minutos que está en el campo, Sergio García es fundamental. Y creo que ante un Leganés tan ordenado y férreo en la fase defensiva, era clave el juego entre líneas, y por ello ya decíamos el viernes que no poníamos la mano en el fuego, pero que Óscar Melendo tenía muchas opciones de jugar, y así lo vimos. Siendo un poquito críticos, y a pesar de estar contentos con el resultado, yo creo que el Español estuvo bien con la pelota, pero no tanto sin ella. Y creo que es algo que al equipo se le debe, en cierto modo, reprochar. Está claro que con Rubi el equipo crece desde la posesión, pero decimos que el Español estuvo bien y no excelente ni notable delante del Leganés, porque da la sensación de que falta algo de profundidad, y también aprovechar las oportunidades. Todos sabemos qué sucedió en torno a Leo Baptistao, y al final es consecuencia de que el equipo da muestras de que o aprovecha las ocasiones Borja Iglesias o no las aprovecha nadie. Y es algo que viene sucediendo todo el curso y que volvió a pasar el viernes.
Sí, sí, además ya vimos lo que pasó cuando cambiaron a Baptistao, ¿no? Un poco la gente es lo que reclamaba. Alguien más, qué mal que alguien más.
Es un tema que luego comentaremos, sí, un poquito en la sobretabla, pero bueno, es consecuencia de lo que sucedió. Se entiende el enfado del jugador, se entiende la molestia, se entiende también el enfado de la grada. Luego ya cada uno decide si pitar es la forma adecuada, cada uno tenemos nuestra idea, pero aquí cada uno tiene su parte de razón en su forma de actuar. Me gustó también el paso al frente que dio David López. Creo que fue clave, ya no solo por la jugada del gol, sino que lo que consiguió David dando ese paso al frente, adelantando esos pequeños metros en la construcción del juego, fue que el partido se jugase en campo del Leganés y no del Español, lo cual resultó pues muy beneficioso para el equipo. También, una vez más, cómo trabajó Borja Iglesias los espacios, que esto no es sorpresa, no es nuevo, pero por ello no debemos dejar de destacarlo. Y creo que hay que destacar también lo que sucedió en las bandas. Y a esto me refiero a que el Español jugó con cierta profundidad en cuanto a los laterales, pero en cierto modo también se mostró muy vulnerable por ahí. Y creo que lo explica el hecho de que cuando el Leganés intentaba crear, los tres jugadores de arriba del Español se emparejaban con los tres de la defensa del Leganés. Y estamos viendo a lo largo del año que ante defensas de cinco, de tres, según como lo queramos mirar, el Español sufre por esta circunstancia, porque de alguna manera deja demasiado despobladas las bandas y se muestra muy vulnerable. Afortunadamente, el Leganés no dispone en esa parcela de jugadores extremadamente peligrosos y eso hizo que los daños fueran mínimos, pero creo que es algo que Rubi sabe y que seguro que tratará. Y lo que decía, creo que sin el balón el equipo tiene muchísimo margen de mejora, a pesar de que el Leganés, quitando la ocasión del Zar, no tuvo ninguna clara. Lo cierto es que en el tramo final de la primera parte, la sensación que daba, yo no sé tú, pero la sensación que tenía yo era que en cualquier momento podía empatar el Leganés. Creo que se le hizo larga la primera parte al Español.
Sí, además la posesión no fue tan clara del Español, no sé cuál fue el porcentaje, no lo he ido ni mirar.
Ahora iba esto, sí, la posesión se quedó en 51-49. Sí, sí.
Es la sensación que me dio en el campo.
Con un equipo que hablábamos el viernes que tenía los tres peores registros de posesión de balón de esta liga. Un equipo que contra el Celta, por poner un ejemplo, se queda en un 19%. Es algo que hay que reflexionar, pero bueno, en definitiva tenemos que estar contentos, principalmente por el resultado, porque se venía de una racha muy mala, con lo que ello conlleva en cuanto a confianza, pero a pesar de esa sensación de estar contentos, a mí me queda esa cosa de que este equipo tiene muchísimo margen de mejora. Ni era tan bueno al inicio de curso, ni tan malo con las 6 derrotas que hay que analizar individualmente, ni tan buenos ahora de nuevo. Yo creo que si el partido, volvemos al principio del análisis, hubiese acabado en empate, a mí me hubiese incluso sorprendido menos que habiendo ganado el Español. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que esto es largo, que ahora vienen dos salidas, luego la visita del Real Madrid al Cornellà al Prat, y que el equipo debe continuar trabajando por alcanzar esa versión óptima, porque si no es así, ya deberíamos, con casi media liga transcurrida, deberíamos empezar a pensar que este equipo, más que la lucha por Europa, si no acontece una mejoría, lo lógico es que acabe fuera de la misma. Pero veremos.
Achacaremos digamos, un poco el desbarajuste a los nervios de que era un partido que se tenía que ganar como fuera. Y ya supongo que el jugador más seguro para ti también sería David López, imagino.
Yo sí me voy a quedar con David López, más allá no de la jugada del gol, sino de lo que te comentaba. Creo que ese paso al frente que dio consiguió que el juego transcurriera en el campo del Leganés y fue lo que dio el triunfo.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Como ya sabéis, Taiko patrocina al jugador más seguro. Y tenemos al otro lado del teléfono a Arnau Planas, que nos dará las estadísticas de este Español Leganés. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien. ¿Qué quieres destacar de esta gran victoria?
Bueno, más que grande, es necesitada, ¿no?
Grande por eso, porque hacía falta, vamos, como el agua.
Sí, bueno, el Español volvió a ganar y era necesitada porque hacía 60 días que el Español no era capaz de ganar un partido. La última vez que el Español ganó un partido en esta liga fue ante el Athletic Club el pasado 5 de noviembre. Y además, Diego López consiguió también volver a dejar la portería a cero, que también lo necesitaba para su confianza y para la confianza de todos, que también fue casualmente la última vez contra el Athletic Club el 5 de noviembre. Borja Iglesias marcó su noveno gol en esta temporada, el primero de cabeza, ha participado ya en 11 goles y es el séptimo jugador del Español que ha participado en más goles en las últimas 4 temporadas. Los de Rubi acabaron con superioridad numérica, recordemos que expulsaron a Gumbau al final del partido, y el Español no acaba con 11 jugadores contra 10 desde el pasado 15 de abril en el campo de Getafe, pero es que la última vez que expulsaron a un rival en el RCD Stadium, nos tenemos que ir hasta el 26 de febrero del 2017, que el expulsado fue Oyer, de los Osasuna. Y en el estadio el viernes había 15.085 espectadores. La segunda peor entrada de un viernes y la tercera peor entrada de la temporada. Hablando de viernes, es más que un dato, es un detalle. El Español jugará como mínimo 6 partidos este mes de enero. Solo uno, a priori, aunque no ha salido el horario, a priori será un fin de semana, que será el del Madrid, el 26 o 27 de enero. Todos los demás los jugará entre semana.
Muy bien. Y otro dato, que no hubo VAR, afortunadamente, ni para bien ni para mal.
Bueno, el VAR... No, no hubo VAR, pero tampoco creo que lo necesitara ninguno de los dos. Pero en otros partidos sí que lo tendrían que necesitar y no lo usan.
Arnau, después de... Aquí hubo cierta discrepancia, si no recuerdo mal, el viernes con algunos datos. Hoy, no sé si has comentado, Borja Iglesias, el primer gol de cabeza.
Es el primer gol de cabeza y te lo digo de memoria, Javi, pero diría que es el tercero de su carrera deportiva.
Es el cuarto contra Athletic Club, marca de cabeza.
¿Seguro?
Estoy aquí actuando de abogado de Carlos Fallo después de la pelea del viernes. Sí, segurísimo. Contra el Athletic Club, marca de cabeza, ¿sí? Y era el tercero de su carrera.
Pues podría ser.
El viernes les tiramos de las orejas a Carlos.
Un mini punto para
tengo a Carlos aquí al lado como mirando como...
No he saludado. Buenas tardes. Me tiraste ya de las orejas sin razón, además, porque no me entendiste.
Bueno, seguiremos con
el ahí.
Bueno, vamos. Saludemos a Dani, que también lo tenemos aquí. Buenas tardes, Dani.
Bona tarda.
Estàs ben? Estàs enfadat, com deia el Ramon?
Enfadat per què?
No sé.
No, està enfadat perquè no podia aparcar. Porta donant voltes per aquí, al costat de la ràdio. I vinga, donar voltes. I, que no puc aparcar,
No, i ja hi ha aparcat, eh?
Ja, i t'ha costat els quartos, també.
No, he anat a la plaça Catalunya i tornat.
Entrena, això sí, eh?
Dèiem gran victòria perquè feia molta falta, no? Aquesta victòria.
Jo estic content.
Estàs content, va. Si estàs content, tirem endavant. Uns consells i anem endavant.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Il·lumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Bueno, despedimos ya a Arnau. Ya mañana seguiremos con la información del filial. Hasta luego, Arnau.
Muy bien. Hasta mañana.
Y comunicar a nuestros oyentes que el miércoles sortearemos una camiseta de la tercera equipación del equipo. Estad atentos. Haremos una pregunta de estas facilitas para que llaméis el máximo de oyentes. Y el que la acierte, pues se llevará esa equipación. O sea, que no perdáis la sintonía de Montperico. Y vamos ya con la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
Una factoría que nos dio una alegría fuera de casa, en la Hans Gamper.
Sí, de hecho, De hecho, habitualmente comenzamos con el Español B, pero hoy lo haremos con el femenino.
Sí, se lo merecen.
Que se lo merecen, se lo han ganado. Plantó cara en el derbi e incluso dispuso de ocasiones.
Hemos de reconocer que nadie daba un duro por ese derbi y todos nos tenemos que sacar el sombrero porque el partido, yo estuve viendo prácticamente todo el partido y le pusieron unas ganas. Dije, esto sí que es un derbi.
Y que a la postre de la Liga de Iberdrola puede marcar la diferencia, porque Barça y Atlético de Madrid no se pueden permitir estos pinchazos.
Creo que les hemos, entre comillas, jodido la Liga.
Veremos a largo plazo, pero desde luego que este 0-0 en la Joan Gamper entre el Barça y el Español, pues al conjunto culé le puede ir muy mal. Pero bueno, en cualquier caso, para el Español una gran noticia, un punto valiosísimo, a ver si sirve un poquito de punto de inflexión, ¿no?, para emprender el vuelo.
Y además confirma la tendencia de los últimos 2-3 partidos, que realmente se las ha visto con muchas más, con otros recursos. Creo que mañana, el jueves, a ver si podemos tener al míster y que nos explique este cambio táctico que parece que está empezando a dar resultados.
Las propias jugadoras que por redes sociales colgaban fotos en el vestuario y demás como celebrando el punto, y se entiende, ¿no? Porque puede haber críticas de que se diga, no, es que no han ganado. Oye, cada uno celebra lo que
quieran.
Y contra un árbitra casolana que va pitar un penalti que no era penal, va anul·lar un parell de jugades que eren a favor de l'Espanyol. Bueno, jo vaig estar veient i dic, aquesta es nota que tenia el carnet de soci de 100.000, 25.000 o algo així del Barça.
Que podria ser.
Que segur.
Pero bueno, en cualquier caso, el femenino, pues este punto valiosísimo, y recibe el próximo domingo al Valencia, en la Dani Jarque, a la 1:15, coincidiendo con la segunda parte del B, ahora lo comentaremos, porque del B no vienen tan buenas noticias. El equipo de David Gallego perdió en casa, en la Dani Jarque, 1-3 ante el Valencia Mestalla, se adelantó en el minuto 1 con gol de Max, pero luego, antes del descanso, ya perdía 1-2 con doblete, por cierto, de Fran Navarro, un delantero de los de nombre a recordar, porque para que os hagáis una idea de quién hablamos, le representa a la misma agencia que Jordi Alba, Brais Méndez, Fran Beltrán, saben lo que se hacen. Y es un jugador que no está en el primer equipo de Valencia porque pues el potencial que tiene Marcelino arriba, ¿no? Pero es un jugador a seguir. Y luego, con un postrero gol en el 86, el Valencia cerró la victoria, un equipo que venía en la zona baja, estábamos ahora comentando si colista o penúltimo, pero en cualquier caso en la zona baja, y un golpe para el Español B, que deberá intentar levantarse del mismo el próximo domingo a las 12 en la Dani Jarque contra el Badalona.
Mañana ampliaremos la información del filial.
Eso es. Y por último, ya el juvenil A pues no jugó. Como ha ocurrido en las categorías inferiores de fútbol catalán, de juvenil hacia abajo, pues no ha habido jornada. Y visita en su próximo partido el Nou Sardenya, sábado a las 5:15, tras esos 3 empates con los que acabaron los de Moisés Hurtado 2018, a ver si se reencuentran con la victoria.
Muy bien, pues unos consejos y vamos con la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los 2 primeros meses gratis. La sobretaula.
Y antes de empezar a sobretaula, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. I ara, Dani, que t'he tallat abans, deies que estaves content.
Sí, estava content perquè...
Estem tots contents.
No, 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 però que és que es va guanyar, vale. Tenint en compte de on veníem, de 6 partits sense guanyar, de que tenies un rival que, en principi, és dels rivals que has de guanyar, perquè el Leganés, malgrat que portava 6 o 7 partits sense perdre i tal, vale. I sense fer un gran partit, doncs jo crec que el fet de guanyar és tornar a donar confiança. I em dius, home, haguéssim pogut guanyar per més, sense jugar bé. Perquè si vaig analitzant, o sigui, situacions clares de gol, l'Espanyol en va tenir 2. Un remat de Baptistau, de cap, era clara, la va tirar fora, i després l'altre que va rematar el Borja també, que la va tirar amb rosca fora. Però bueno, és un xut i
Batista
tal.
Batistau va tenir un parell més.
Batistau va una vaselina que se li escapa per sobre.
Això la primera part. La segona part en va tenir alguna altra, no? I no recordo jo que el Leganés en tingués alguna de clara, només l'última, aquella del Zar, que si arriba a rematar de primeres, igual, o la hagués pogut empatar. Vale, sí, però jo crec que no hagués sigut just. Leganés pràcticament no ens va fer mal. Era més la sensació al final de la primera part i al final de la segona, la sensació de que estaven a prop i que
una mica de desgavell, no?
De que t'estaven dominant i com que vens de guanyant 1-0 i com que vens de 6 partits sense guanyar i totes aquestes històries, doncs fa que t'entri una mica la por al cos. Aquesta és lo normal. Però era més la sensació aquesta. És veritat que van arribar, sobretot per banda esquerra, van arribar bastantes vegades.
Tant, la segona part era un coladero.
I a la primera. I a la primera van arribar 2, que el lateral aquest, el Silva aquest, me sembla que era, va arribar quasi a l'àrea petita per fer la centrada enrere. El que passa que no va estar encertat, per sort, no? Però per banda esquerra es van crear bastants problemes. Però bé, jo crec que és una bona manera de tornar a intentar o a començar a veure una miqueta les coses una mica clares, no? Fixa't, és que com està la Lliga? És que com està la Lliga? És que l'Espanyol 6 partits sense guanyar. N'hem guanyat un i n'hem 800.
Sí, a 2 punts d'Europa.
És al·lucinant com està el tema, no? Vull dir que, bueno, que hem de tenir paciència. Jo l'altre dia vaig dir a RAC que entre el 8è i el 12è és potser la nostra posició. Ojalà sigués una mica més amunt. Però veient tot el que estem veient, no és descartable de que si tornes a agafar 2 partits guanyant, et col·loquis allà dalt, eh? Vull dir, escolta, tens l'Alavés, que és increïble, lo de l'Alavés. Aquest sí que és l'equip revelació i tal.
Van passar dues coses a Cornellà que per mi feia molt de temps que no veia, no? I va ser primer la xiulada quan va entrar Víctor Sánchez. Que feia molt de...
No sabem si xiulaven a Víctor Sánchez...
Xiulaven al canvi.
O xiulaven al canvi o xiulaven a Baptistau.
No, primer xiulaven a Víctor Sánchez, ja t'ho dic jo. Perquè va ser quan el van canviar, quan van treure a Melendo...
Josep, jo crec que hi havia gent que xiulava al Leo.
No.
Hombre, jo hi havia gent que xiulava al Leo. Petardo, qué malo que es este tío, que pagamos no sé cuánto.
Aquesta seria la segona, però primer, quan van fer el canvi de Melendo per Víctor Sánchez, la gent va xiular el canvi, perquè era un canvi que es veia que entrava Víctor Sánchez, que era, d'alguna manera, buscar, o sigui, intentar reforçar per no perdre.
No, i perquè...
O sigui, era un pas enrere, per dir-ho d'alguna manera.
I perquè la gent està, jo crec, molt sensibilitada amb que és Melendo, no? Que és el Melendo. I clar,
com I amb Víctor.
Si hagués canviat amb un altre, doncs igual no hagués hagut, jo no sé, perquè jo des de la cabina no escolto. Si xiula, no deixen de xiular. Vull dir, no.
A veure, no va ser generalitzat, però hi va haver xiulades. El que passa que...
Encara que el canvi sigués una mica... A veure, Melendo estava cansat. Estava cansat, que potser n'hi havia algun més. Vale, però
sempre és el primer canvi, també.
Bueno, és que... no, perquè també ha canviat a Darder i de vegades no ha posat a Granero i això, no. Però, bueno, el fet de que sigui Melendo i això, doncs, i que entri un jugador del perfil una mica més d'aguantar, doncs la gent, segons vosaltres, jo no vaig escoltar, doncs la gent va veure que era un pas enrere i a sobre un pas enrere amb un jugador que ara... O sigui que hem de dir que la gent ara ja no és darderismo, ara és melendenismo d'aquests. Entens?
Per mi és un encert, el canvi.
Sí, però...
Total, sé que l'opinió és impopular i tal, però per mi és un encert molt gran. I veient com va acabar la primera part, aquest canvi l'has de fer.
És que suposo que la gent, quan anava veient els moviments del... Perquè era el moment que realment s'havia de moure la banqueta, no? I primer escalfava Puado. Escalfava Puado amb Hernán, em sembla que era, no? Després va seure a Puado. Va...
Però això ja ho fan tots,
sí,
eh?
Sí, ho fan tots, no? Però la sensació que potser no sabia ben bé quin seria el canvi, perquè, clar, la situació també era canviant, no? I al final va apostar per lo de sempre, o sigui, perquè entri Víctor Sánchez, que és el que la gent potser una part... Que jo crec que és com si l'afició d'Espanyol estigués... A part que ha tingut molta paciència, perquè realment després de perdre 6 partits, o sigui, l'afició va recolzar l'equip perfectament i tothom volia que allò sortís bé, perquè encara que el partit es va posar bastant lleig, però també és una punta d'ambició de dir no volem sempre el canvi de... I sobretot ja, a casa, no?
Sí, però i qui més hi havia a la banqueta? No, és que si tu vols canviar un jugador del mig del camp, qui tens? Qui tenies?
Per això et dic, el canvi... Sí, era, però, és encertat.
No, és que, sí, clar, és que a vegades volem coses que no poden ser. A veure, si hi ha algun jugador del mig del camp que està cansat, tenint en compte el que hi havia a la banqueta, perquè no hi estava, no estava Granero...
Ni Àlex López.
Ni Àlex... Llavors, si has de reforçar el centre del camp, és que no hi havia...
Sí, però jo, el que faig és interpretar una mica el que veig jo d'aquesta pitada, no? El que em sembla a mi, vaja.
Però el que dius tu de que escalfava Javi Puado, probablement...
Bueno, buscant més gol. Buscant
no, gol. Que si el Leganés hagués empatat, entra Javi Puado. Però en el cas que el
jo, ara que dieu tot això, torno a repetir, jo des de la cabina no aprecio res, perquè entre que tinc els cascos i tancat, no sé si xiulen, aplaudeixen o què fan. Però, escoltant-vos, o sigui, si el canvi no hagués sigut Melendo i hagués sigut Darder, jo crec que la gent no xiula.
Hòstia, ja no xiula.
No perquè entri Víctor Sánchez,
perquè
sinó perquè no se'n va Melendo.
Si no li tiren les modilles.
Sí. O sigui, anem a veure. El canvi és no perquè entra Víctor Sánchez, sinó perquè se'n va Melendo.
Va, és una barreja de tot.
Sí.
És a dir, evidentment, Melendo és un dels preferits de l'afició i és un dels que genera més joc. Però jo crec que hi ha més pitada cap al canvi de Víctor Sánchez, que és per defensar... per fer el que va fer a Valladolid, que va treure Òscar Duarte els últims minuts, que per anar a l'atac, evidentment. És a dir, considero que hi ha una mica de les dues parts, Dani, del que tu dius.
Jo és que estant al camp pensava, què estarà passant pel cap de Víctor Sánchez en aquest moment? Perquè, vulguis o no, l'assenyalat era ell, com dient, ets la pitjor... O sigui, és la pitjor...
A la millor no va tenir ell aquesta sensació, a la millor no. Va tenir la sensació de que el canvi potser... anava per l'altre.
Exacte.
Clar,
anava,
que treuen.
Anava per l'altre.
Però Sánchez, no, si no se'n va al vestidor una altra.
Escolta, el que va tenir la sensació de que d'allòs, almenys sembla, és Batistao. Sembla, perquè jo...
Sí, sí.
Després... Puc fer el comentari del Batistao? A mi em sembla molt bé que un jugador plori i tal, i abans entra fora del micròfon, us ho he dit. Però a veure, que la gent el xuli, és un professional, i com a professional cobra molta pasta. A veure...
I tu no tens sentiments.
Sí. Jo tinc sentiments.
Molta pasta que tinguis.
A veure...
Home, no fotis.
A veure, per favor,
no, Ramon.
Jo no puc criticar a tu quan jugues malament, Dani.
Sí, i a tu
pots... Jo quan treballo malament, a la gent no, em fot bronca.
I a tu et pots saber greu que et critiquin?
Bueno, però no em posaré a plorar, tu.
Ah, perquè tu ets molt dur.
Bueno, teniu raó els dos, en realitat.
Perquè tu ets molt dur, jo al final.
Jo, pues no, és que ho dic.
A mi em xiulen, i jo sóc de l'Espanyol, i estic allà, i em xiulen, pues, ja sé que accepto que em xiulin. Ja ho entenc, i que l'endemà em posin al diari i que em fotin un zero. Ja ho entenc, pues mira, jo també tinc sentiments, i m'emprenya, i a la millor jo em revelo plorant. Hòstia, no fotis.
Jo és que precisament la imatge, o sigui, la sensació que em queda és a l'inrevés que anava tu. Precisament el divendres comentàvem aquí, ho comentava jo perquè, a més, em sobta que és un jugador que sempre és feliç i que nosaltres ens emprenya molt perquè falla molts gols, però ell, quan acaba el partit, el veu superfeliç i diu, ostres, que bé que s'ho passa, o sigui, que, entre comentes, m'agradaria ser com ell, que encara que tens a sobre tota la pressió, però no t'afecta i és feliç. En canvi, aquell dia la pressió li va afectar i realment va demostrar que no és de ferro, o sigui, que quan la gent et xiula, t'afecta,
no? No, però és que més que ara ho volia dir també, perquè veig, he llegit Twitter, etc, i molta gent diu, ostres, que no hi ha aquest Silva, no sé què, que és un bon xico, això que no sé quan... Sí, tot això.
No, que això no, que dic que no, que si s'ha de xular, xula.
A vegades els jugadors, com a professionals que són, perquè són professionals i cobren molts diners...
No té res a veure, és que sent duro amb els diners. Què té a veure els diners?
Pues sí, senyor, mira, jo saps que el meu amic Guaix, me cago en la mare, pip, perquè cobra molts diners i ho està fent fatal, perquè una altra cosa... 15.000 espectadors, un divendres, amb vacances de Nadal.
La taula.
I tot aquest... És igual, la taula la pagaré jo si la trenco.
És un efecte.
Vull dir, tot això... Vull dir, es té que fer crítiques. Si no fem crítiques, al final ja ens està tot bé.
És que...
No baixem. Només anem 12.000 al camp.
La crítica...
Feia fred. La meva... El gos tenia que sortir a treure el gos. L'altre que tenia que anar-se'n a comprar
fer,
el rei.
Que tu estàs... Que ningú diu que no fem crítica. I tu pots fer totes les crítiques que vulguis, amb tots els sentits. El que no pots és basar una crítica justificant que guanya molts diners. Hòstia, no fotis! Perquè guanya molts diners no es pot equivocar mai.
Sí que es pot equivocar, home, no. Però a mesura que tu guanyes més diners...
Se li pot demanar amb relació
que cobra. Més responsabilitat i tens que fer... Exigir,
però això no significa que no t'equivoquis.
Home, no,
per molta més responsabilitat.
Més guanyes,
tiren penals,
més exigència tens que tindre.
Els que marquen, els que guanya, el que guanya més diners del món de futbolista tira penals i en falla.
Bueno, i per això es caguen en tot i em cago...
Però no diuen... Hòstia, com que guanya tants diners, hauria de fer gol.
Però això no li pots exigir un tio de tercera catalana que no cobre un duro i el tio falla un penalti. Què li vols dir al xaval aquell? Doncs pues no li puguis dir res, home. Nano, Carlos, a la pròxima a veure si te tires. Ayer no te tiraste, hijo. I no li pots dir res més.
Això m'ho han dit moltes vegades, Ramon.
Però un tio que cobra milions... Me cago en la mare que...
Ramon,
no pots fallar.
Sí que pots fallar, però per almenys tira't i fes veure que t'estàs esforçant.
Bueno, en qualsevol cas, i parlant encara de Leo Battistao, al final cadascú pot xiular, no pot xiular... Jo també penso, com el Dani, que al final el tema dels diners no justifica, no?, el fet de que puguis xiular, tot i que el públic també pot fer.
Eleva l'exigència, si ets una dels més pagats normal...
I per qui vaig? I aquí és on vaig?
Aleshores, si anem a mirar això, mirem tots els que guanyen més i mirem els rendiments que estan donant.
Sí, sí, per això ens queixem.
Llavors xiula a tots. Per això sí, esclar. És que per això xiulo a l'Hernán Pérez quan fa un petardo, perquè és un tio dels que cobra més.
I de... Bueno, però...
Si tu... Perdona, ja acabo.
No, i tant.
No,
ja acabo,
perquè... M'agrada que el Dani i jo se'm agrada aquest
tro. No, ja no.
Ja li has parat.
Deixa. Critica tot el que tu vulguis i et sembli segons el teu criteri. Però no em diguis que perquè guanya més. No m'ho diguis més, hòstia, que m'emprenyes de veritat. Hòstia, és que aquell el critico perquè com que guanya més,
no, però
doncs aquest hauria de fer més.
Potser no m'explico bé,
doncs,
Dani.
Llavors, el porter que guanya més, que no li marquin ni un.
Però per això guanya més, perquè és millor porter i perquè...
Això és el teu criteri.
Sí.
Que és millor o pitjor.
A quan professionalment tu ets millor, guanyes més. A qualsevol cosa de la vida, eh?
Bueno.
Més o menys.
Bueno.
A qualsevol professió, a veure, el que està dalt cobra més que el que està baix. És veritat o no? I té més nivell d'exigència. Perquè si no fa una compta de resultats, aquella compta de resultats no dona, aquell tio se'n va al carrer, per que cobra més.
Jo ploraria molt a gust guanyant el que guanya Battistao, eh? Però molt a gust.
És que, a veure, al final... Em sap greu pel Batistau, sí, perquè...
Batistau no va estar bé.
Va jugar bé. Va jugar bé. Jo crec que va jugar bé, eh? És que no m'he explicat.
Ojo, Batistau...
Va jugar bé. L'únic que falla, gols.
Batistau, per mi, està fent...
gol...
està sent un dels millors a l'últim mes. És a dir, al partit de tornada contra el Cádiz, no sé si recordeu que Batistau va ser el millor, però sí, sí, sobrat. I què li va faltar?
I a casa va fer bons partits.
El gol. El que passa que, com també diu el Dani, encara que guanyin 3 milions d'euros a l'any, doncs tenen sentiments. I el nano doncs, va explotar perquè sap que cara al gol no està bé i se'l va fitxar per moltes coses, però, evidentment, principalment, per fer gols. I no està bé en aquest sentit. Aleshores, pues, el nano va explotar i va plorar pues, perquè li va sortir per aquí. Jo... però és que tampoc crec que
una...
se li tiri tota la volta.
Tancaré una llança en relació a el que diu el Dani, i a més fent servir paraules no de Dani, sinó de Lotina, que em sembla que Javi va estar parlant amb ell, i deia que els jugadors de futbol el que volen és jugar, i que per molts milions que tinguis, si estàs a la banqueta... et sents el més desgraciat del món encara que estiguis cobrant un paston perquè el que vols és jugar. I, evidentment, si el que vols és jugar, és jugar i fer-ho bé. Amb la qual cosa, suposo que també ells exigeixen molt més del que nosaltres pensem. Perquè, en definitiva, si són professionals, si són viva la Virgen, però, clar, és igual, no?
Lotina, per cert, que ahir, parlant amb ell, entrevistant-li perquè ha firmat pel Cerezo Osaka, li vaig preguntar...
Bon equip aquest, eh?
Bueno, és l'equip d'on venia Nishizawa, per cert. L'equip d'on venia Nishizawa.
Espera que m'aixeco, Nishizawa.
Que tot està una mica...
paraules massa. Està...
Quatre dies.
M'aixeco per saludar.
Estan al cercle. Li vaig preguntar quins equips li agradaven de la Lliga i em va dir el Barça, el Betis i l'Espanyol.
Déu-n'hi-do.
Ah, perquè ha estat aquí...
No, Lotina pot dir el que vulgui.
El Betis no ha estat. Però amb el Leo Batistao, parlant una mica amb el que deia el Carlos, jo també penso que al final el problema està una mica en l'exigència, no? Que no és un jugador que et farà 15 gols a l'any. Vull dir, i això el públic ho ha de tenir present. No és un jugador que farà 15 gols. Per mi, la pregunta és clara. L'altre dia, i la llanço, qui va estar millor, Sergio García o Leo Batistao?
Jo crec que
no va haver-hi tanta diferència. Al final, Sergio García, entre línies, va estar molt bé, però pel que fa profunditat, l'únic que té una mica de profunditat és Leo Batistao.
Anem al tema. Quants gols ha marcat Batistao?
Un.
Quants ha marcat el Sergio García?
Dos.
Vale.
Ja està.
L'exigència... No, sí, perquè és que si jo vaig a el que tu dius, a el que tu argumentes, llavors no pot jugar ni un ni l'altre.
No, pues,
home, clar, sí, és clar.
El que jo argumento, el Sergio García cobra una misèria en comparació amb el resto de la plantilla, el Sergio García és el que menys cobra.
Sí.
Però al final això... Però al final el sou és un altre
tema. A mi l'important és com li anirà el que ha passat. Jo no sé per què, però tinc el pàlpit de que això li anirà molt bé i marcarà gols a partir d'ara.
A veure...
Batistao.
Podem agafar el currículum... És que aquí... Quan venen jugadors i es fitxen jugadors, o sigui, a vegades es miren els currículums, a vegades, a part de que els coneixes, el currículum. Quants anys porta el Batistao?
L'eterna promesa.
A primera, uns quants.
Cinc o sis.
Quants gols ha marcat cada temporada?
Mai ha passat de 7.
Bueno, sí, el Rayo 15.
Sí, l'any del Rayo.
A la primera, al primer...
El primer any que va estar al Rayo va marcar 15, ens
sembla.
No ho sé, però jo crec que a primera no ha fotut 15 gols el de Batistao.
I aquí va ser quan tothom ja... Hòstia, Batistao! Llavors, l'Atlético Madrid s'ha dit al Betis, s'ha dit al Villarreal, s'ha dit a l'Espanyol al Fitxa i tal, i al final 5, 6, 7, 4, 8, 7, 6... 4, i aquests són els gols. Vull dir... que un dia es pot equivocar i en farà 15. Sí, no, però normalment ja vull dir, un any et pots equivocar.
Ens té acostumat a fallar molt. Jo sempre dic, Xambro, fallarà 3 i marcarà 1. El que passa és que no va marcar l'1.
En el Villarreal segur que n'ha fallat, en el Betis també n'haurà fallat, i en l'altre n'haurà fallat.
El Betis.
Si totes les que té els fiqués a dintre... segurament cada temporada estaria sobre de 15 a 20 gols.
El Betis, Dani, jo recordo que la gent no li tenia gaire estima precisament per això, perquè fallava molt. Quan va vindre...
I això no té solució.
No ha fet mai 15 gols.
No.
El Rayo
7 al primer any, l'Atleti no marca el segon any, que està aquí, el Betis fa 1, el Rayo torna el segon any, que està fa 7,
Arnau,
el Villarreal 4,
Arnau 2.
I a l'Espanyol 6, 8 i un aquest any.
Jo recordava, més perquè el primer any del Rayo és quan explota i quan el fitxa l'Atlético.
És igual, però,
I Dani, això no té solució, no es pot canviar de cap manera? Quan
sí, que li facin la porteria de 6 metres.
Li canvien les botes, igual.
No, si no és les botes. És, les botes no influeixen, és el peu.
Però jo insisteixo,
és el peu que dirigeix la bota.
Perquè mira que tota la resta fa bé, no?
No, sí,
o sigui, es planta no allà, crea ocasions,
a veure, el problema que tenim és que nosaltres tenim una carència de gol bestial aquest any, i a sobre, el segon davanter, diguéssim, seria el Borja, perquè és que no... el primer, perdó, el Borja, després seria el Batistao, perquè després és que els altres diguin qui marca gols.
No, perdona, fa dos anys, quan hi havia el Quique o...
Sí, el Quique. Escolta,
mira els gols que va marcar Piatti.
Sí, però es va sortir,
el
problema ara...
Va fer 10 o
10. Fitxava, estava cedit i vam dir, ara el fitxem.
Sí, va marcar el Piatti, va marcar l'altre.
Més de 10 assistències i més de 10 gols.
Clar, i ara Piatti no marca, l'altre no marca, l'Hernán Vélez no marca, el
Piatti no juga.
Marcarà 7 al final de temporada.
Patia és com si no hi fos, directament.
Clar, llavors... Qui ha de marcar? Bueno, ja ens hi vam trobar, en aquesta situació, amb el Gerard Moreno. Qui marcava? Gerard Moreno.
Sí, exacte. Aquí heu tret dos temes interessants, que és el tema qui marca gols, que és Borja. Borja ha fet, si no m'equivoco, són 7 dels últims 8 gols de l'Espanyol, que l'altre el va fer Sergio contra el Betis, que, ojo, que són molts, són 9 de 19, que és el 47% dels gols de l'Espanyol aquesta temporada.
És el més determinant, no?, per l'equip.
Sí, totalment. Està darrere de Iago Aspas com a màxim golejador espanyol, sota per un gol, i també, bueno, per mi és bastant preocupant. Es pot veure per al prisma positiu o pel prisma negatiu. A mi em preocupa. A mi em preocupa perquè un equip amb un golejador només, doncs el dia que es constipi tens un gran problema, a no ser que Puado estigui allà i les enxufi, o qui jugui per Borja. I l'altre tema que has comentat, José, és el tema de Piatti. Si ara Sergio no va estar... Piatti ha jugado, cuando ha estado Sergio, ha jugado en 3 de los 4 partidos en su posición. Eso significa, pues, que tendremos a Piatti por lo menos contra Villarreal en la ida y en la vuelta.
Yo podría Puado, porque Piatti es que está totalmente inoperativo, o sea, es que no hace nada, o sea, es como un 0 a la izquierda encima del campo.
Bueno, no tiene nada que ver, no. Ni Piatti con Sergio ni con Puado. Al final,
ya, pero eso... busquemos a alguien que tenga un poquito más de proyección, porque...
Sí, tots aquí cada jugador intenta fer el seu rol. Els de dalt intenten marcar, no marquen. Els del mig del camp han d'acompanyar, i els defenses han d'acompanyar a l'hora de marcar gols. Què significa? Que els defenses n'han de marcar 14? No. Però què significa? Pues significa que un dia hi ha un córner, un dia hi ha una falta, i un dia marca l'Hermoso, i un altre dia marca l'Òscar Duarte, i un altre dia s'equivoca el David López, i un altre dia marca el Granero, i un altre dia tal. O sigui, i va sumant gols. Perquè si aquests no marquen, llavors sí que tens un problema. Clar, ja sabem que tots els equips, els migcampistes i els
Granero
defensors...
Granero, que n'ha fet un, no? El que va fer la falta.
Un parell.
Bueno, però és que, escolta, se li ha d'exigir a Sergio García que marqui més gols? Pregunto. A Batistao sí, a Sergio...
Sergio
també. Sergio fa un sprint i li entra...
I es trenca. És que té 35 anys i cada vegada que fa un sprint es trenca.
Bueno, no, cada vegada no. L'altre dia sí.
Partit no, que s'està lesionant.
Bueno, doncs ara entrarà Piatti i si no entra l'Hernán Pérez. Clar, però quines són les dades d'aquests jugadors, a part del de Piatti, que va marcar 10 o 11 gols, fa l'efecte. Hernán Pérez... quants? Batistao, quants? Sergio García, quants? Darder, quants? Granero, quants? Clar, és que vas sumant. El que passa que si no et marquen i guanyes 1-0 i has marcat, guanyes els partits. Vale? Però no tenim jugadors que d'allò... Hi ha molts equips que no els tenen, eh? Vull dir que no, només som nosaltres, eh? Perquè a vegades tens atacants, el Villarreal en té 3 d'atacants, eh?
No marca ni un.
Però som un equip que crea moltes ocasions, no?
Qui, el Villarreal?
No, dic l'Espanyol.
Home, sí. En
home, però almenys...
Creem moltes ocasions, però no marquem.
L'altre dia ho va dir l'Arnau per el nostre Mister Dato, que l'Espanyol creo que era el equipo, el tercer equipo que más
chutaba a puerta
de la Liga.
Però això llavors té una lectura negativa. Si ets el tercer equip que més xutes a porteria i ets dels que menys gols fas...
I som dolents.
I això, Dani, en aquest sentit, tu que has jugat a futbol al primer nivell, genera... creus que genera algun tipus d'ansietat a Baptistao, per exemple, ja es va demostrar que una miqueta sí, a Piatti, per exemple, de passar d'un nivell top quan va arribar a l'Espanyol a les dues següents temporades, doncs baixar bastant.
No, perquè ells no es consideren golejadors. Els que tenen ansietat són els que es consideren de veritat. O sigui, el Borja podia tenir ansietat, o més que ansietat, la responsabilitat, no?, que li han donat amb ell, perquè estàs allà dalt, ha anat Gerard Moreno i això, però als atacants ja els hi passa, pues, jo què sé, els Morates de turno, el no sé qui, no sé quant. Però els que estan en segona línia, diguéssim, quan el tema de golejadors, sembla que tinguis menys responsabilitat que el castellà.
Batista,
que és l'altre.
Ja ho va dir a l'estiu, va dir que les funcions d'un davanter no són només marcar gols, que...
No, però jo estic... però jo estic d'acord.
Sí, però sembla jo... que s'estava...
No, però jo estic totalment d'acord. Sí. A veure, si jo tinc un jugador que juga en banda, com juga Batista, o que juga banda dreta...
Jo suposo que
I marca 5 gols a la temporada, però cada partit em fa 3 jugades de gol i la dona...
Home,
ara, el fotut és que no marques i no les fas, les jugades. Això és un fotut.
Perquè llavors que... Jo a mi em sonava més excusa perquè, precisament perquè ell és conscient de que falla molt i que la gent li demana més.
I perquè mai... O sigui, no ha passat de 8 gols un any. Hòstia, és que al final tu veus... Tu agafes el Borja i és veritat que és el primer any que juga a primera. Veritat. Però quan ell ha estat a segona B... i a segona i tot això, tu vas mirant una temporada, 20, otro, 25. Sí, és que és segona B, sí, però bueno, mira els de segona B ara, quants n'hi ha que en marquin 25? Vull dir, 25, l'altre 20, l'altre 17, el Zaragoza 22. Dius, hòstia, aquest tio marca gol sempre. Ara veurem a primera divisió. Però de moment en porta 9. Vull dir, ja està amb un ritme que és, diguéssim, el seu, que pot ser que acabi la temporada doncs, amb 15, 16, 17 o 18. I dius, carai, si a segona en feia 22 i aquí en fa 17 o 18 en el primer any, amb tal, doncs, escolta, està molt bé, però ja el consideres dintre dels golejadors.
Imagino que el pas per sortir d'aquest... No el vagó de cua, perquè no estem al vagó de cua, estem al mig de la taula com a equip, és quan pots fitxar jugadors de 20 gols per temporada.
Però és el que et dona.
Per això dic, és quan dones, com a club, dones aquest salt quan pots tenir aquest tipus de jugadors, però nosaltres no l'hem tingut mai, aquest fitxatge.
Sí, tenim
molt...
A veure, qui... Quants equips tenen dos jugadors que marquin gols? El Madrid, quants en té?
Ara mateix cap.
Estan en crisi. Estan en crisi.
No, i abans... Un. I l'altre acompanyava, el Benzema algun dia en feia tal...
Sí, però quan
no sé què. Però Ronaldo, el Barça sí, perquè ara doncs, el Dembélé, el Suárez, el Messi, tal. Vale. Però tu t'agafes els altres i sempre n'hi ha un que marca i després els altres han d'acompanyar per fer la xifra final per guanyar partits. Perquè, clar, hòstia, però és que el migcampista aquell... Aquell ha marcat 6 gols a la temporada. Hòstia, però 6 gols són gols per un migcampista i tal, clar.
Però passa que, a veure...
Del tema, canviant una mica de registre, el tema aquest dels possibles reforços, ha sonat el del Hall i Lovic aquest?
Un altre cop. Un altre cop, com a l'estiu... Jo penso que no és el que necessita l'Espanyol.
Aquest va estar a la Unió Deportiva Las Palmas i quan se'n va anar tothom fotia palmes. Pim, 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 tothom aplaudia.
No, és cert, la seva temporada va ser l'Sporting. La de l'Sporting va ser la millor i tampoc...
Piatti 2.
És pitjor que Piatti.
I a sobre...
Jo crec, vaja, un poc mínim en aquest moment.
A veure, ve gratis.
Piatti va així.
Ve gratis?
No.
Sí. Sí, està sense equip.
Sí, perquè...
El Milan l'ha rescindit.
Ja.
Segons deien, Huesca i Espanyol estan interessats.
Imagina't tu, quina lluita. Que...
Bueno, mira el que podem arribar.
A veure,
a
jo no sé si vindrà o deixarà de venir, o s'anirà al Huesca o s'anirà no sé on. Aviam, té bona esquerra, que sembla, és d'aquells jugadors que com altres, que apunten d'una manera brutal i esperes molt i al final es queden estancats. Però, ostres, doncs potser no aniria malament.
Jo crec que la toca.
Jugant amb banda dreta, com és esquerrà i tal, doncs
jo penso que no és el que necessita.
Bueno,
sí, però també, sí, no és també és el que pots estar en condicions d'aconseguir. Igual no és el que necessites, però igual realment jo no em trobo, o sigui, no veig que sigui una molt mala solució. Millor això que no incorporar ningú aquest mercat d'hivern, que és el que sembla que passarà.
No, però si ara s'hagués de fitxar i es pogués fitxar, què fitxaríeu?
És que no mercat d'hivern.
Què fitxaríeu? No de nom, de posició.
Jo un lateral dret.
Jo un delanter centre.
Jo crec que falta gol.
Un delanter centre, però per tenir-lo.
Nosaltres som un equip que juguem molt per les bandes, hi ha molts centres i qui va de cap?
Però llavors aquí treus.
Clar.
Aquí treus
a Borja.
No, és que
no, però a veure, Sergio García, per exemple, no està. Sergio García no està ja per jugar 90 minuts.
Canviaries el sistema, jugaries amb dos a dalt.
No, dos i un central, ai, dos extrems i un davanter centre.
Llavors un d'aquests...
Ja m'has enganxat, Dani, sí, senyor.
No t'enganxo, senzillament és a dir, jo, per què no jugo aquell? No, el teu cas. A mi a vegades em diuen, hòstia, però jo... gent de l'Espanyol, i per què no juga el tal, i per què no juga el qual? Jo dic, tens tota la raó, per què no juguen? Dic, escolta, ara digue'm qui treus. Clar, per posar-los, digue'm els qui treus. No, juguen. Jo també dic que juga aquell. Però per posar aquell, no juguem 12, juguem 11. Treuen en un.
Però un segon davanter, per exemple, si s'havia dit que evidentment no tornarà, i menys ara, Gerard Moreno, no? O sigui, un davanter amb gol que fos el complement de Borja seria potser una bona solució.
Bueno, si canvies el sistema.
Canvies el sistema.
Clar, però Gerard tenia que sortir més endarrere.
El Villarreal. El Villarreal, si vol sortir d'aquesta situació, que jo crec que se sortirà, però està per veure que l'Atlètic Club, el Villarreal sempre ha jugat, des de l'època de Marcelino i el Calleja i tot això, amb un 4-4-2, amb dos a dalt. Canvi Granero, Moreno, després quan no, doncs hi ha el Vaca, quan no sé què, però sempre dos per dalt. Si volen sortir d'allà, ara juga amb un. Ara juga amb un. Aquest ha dit, com Trigueros i tot això. No, home, no. Javi Fuego, Cáceres i Funis Mori i tota la banda de per allà. I a dalt, el Moreno, el Gerard Moreno. Ja sortirà a l'Ecambi, al Vaca. Clar, si no funcionen d'una manera, vas d'una altra. Intentes, que l'Espanyol fa falta. Seria bo tenir un recanvi pel Borja? Sí, seria bo. Vale, però seria bo per tenir-lo o canviar de sistema.
Bueno, és que si no... Després també una part més fluixa, potser en aquests moments, és el lateral...
Els dos.
Sales.
Bueno, no, principalment al dret, però a l'esquerra, no, vull dir...
Con el izquierdo, con Didaki, con Pedrosa, ja lo tienes.
Jo crec que no, més bé... I abans ho ha dit el Dani, la segona part va ser un coladero, allò era un gol...
No, i a la primera...
Rosales va tornar a fer un partit desastrós.
Però...
Tres partits
desastrós. Per mi, lateral dret és el titular...
L'Atlètic de Madrid va estar bé. L'Atlètic de Madrid va estar bé.
Però a veure, anem... És que a vegades jo vaig una mica més lluny i no em quedo amb coses tan senzilles, és a dir... Hòstia, el lateral dret va estar molt malament.
No,
sí, que és veritat, que van entrar per la banda esquerra, ho he dit. Sí. Vale. Però el que està per davant del lateral l'ha d'ajudar.
Sí, ho parlàvem, sí. Quan hem fet l'anàlisi parlàvem d'això, clar. Sí,
vale, sí.
No.
Clar. Però hi ha moltes jugades...
És que era un caladero perquè no hi havia ningú.
Hi ha jugades que pujava el Rosales i no tenia la suficient força després per tornar a baixar.
No, però parlàvem amb l'anàlisi que el Dani encara no havia arribat, és el que parlàvem, que al final, quan el Leganés sortia des de la defensa, l'Espanyol... el que feia és els tres de dalt es quedaven amb els tres centrals, llavors això què feia? Que la banda quedés despoblada. Llavors per això el lateral pateix molt més.
Sí, va passar fatal.
Jo crec que va passar-ho fatal. Abans que acabem, que ja estem molt a pot, jo tinc que fer un canvi de tema, perquè si no ho dic, és que rebento. El tema social. M'està preocupant molt el tema social.
Estem imagina't, 15.500 i hi havia moltíssimes...
15.085.
15.085. Hi havia moltíssimes invitacions.
Invitacions, vull dir, jo crec que tota la gent de l'Espanyol, en general, tothom, té que fer un examen ja de consciència i dir, realment volem que l'Espanyol subsisteixi? Perquè ja no és el problema dels resultats. Tu pots estar a primera divisió, penseu que som a l'equip pitjor, o sigui, hi ha hagut entrenos de porta oberta aquest Nadal, que hi ha hagut més gent que la gent, o sigui, a veure un entreno d'altres equips, que la gent que va a veure un partit oficial de l'Espanyol. I a mi em preocupa molt això. En aquests moments m'està preocupant molt perquè estem en una desídia i en un moment i veig que des de dintre del club no s'està fent res, ni s'està potenciant res, ni s'està movent res per poder girar aquesta truita. Llavors, em preocupa moltíssim. Vale, aquest any es quedarem a primera. Si tot va bé, com jo crec que a primera. Però si no anem a Europa, l'any que ve, 4.000 socis menys. Vull dir, estem en una decadència, en una decadència.
Que tenim la Copa, que qui jugarà la Copa? Fem l'alineació ja.
No, ah, la Copa, no, bueno, la Copa.
Em sembla que no tenim.
Juguem al canvis. Vigícit per ahí, 8 canvis.
8.
8 canvis.
El Villarreal juga amb el B. Bueno, segur. Perquè estan més fotuts que nosaltres.
Ja, però vosaltres 8 canvis, és igual.
Espero que no fem, que no fet 8 però, canvis, perquè...
Imagina't, ara
ja
que
anem, què passa.
Anem a Villarreal, sabem un bon resultat. Anirem al camp de no sé qui...
De la Real dilluns. Contra l'Eibar, dilluns.
Espera, sí, ja ho sé, sí, anirem a camp de la Real Societat. Camp de la Real Societat, com ha guanyat el Madrid...
Hem de guanyar.
Hem de, no, un empat, jo ja firmo l'empat. Tornada de Copa, em sembla que és, no?
Sí.
Tornada de Copa.
Dijous 17.
Dijous 17. Espectadors, segons com vagi la cosa... 6.582. Dicho por el Jaime Martínez. Ah.
Bueno, jo crec que està clar que tenim un problema molt greu, però que ja fa anys que l'arrosseguem.
Hem d'estar contents. Hem guanyat, l'equip està vuitè i hem de tenir...
I ara ve la Copa, que ens agrada molt aquesta Copa. Continuem demà, ja sabeu, a les 4 a Montperico, i no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.